La suspensió d'activitats no essencials que ha comportat aquest estat d'alarma ha deixat molta gent confinada a casa que ara mateix veu perillar els seus ingressos. En el cas d'aquelles i aquells que viuen de lloguer, la situació és que es complica. I més, tenint en compte que el lloguer a la nostra comunitat, i en especial a Formentera, és dels més cars de l'estat espanyol. El Consell de Govern del passat dimecres va aprovar un paquet de mesures per fer front a aquesta problemàtica. El de Farafara en parlam avui amb Eduard Ropsi, director general d'Habitatge. Molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia.
A veure, el govern balear ha estipulat que els inquilins de pisos de l'IBAVI afectats per la crisi estaran exempts de pagar durant 2 o 3 mesos. Com les persones, diguem-ne, que no estiguin en pisos de l'IBAVI, que són la gran majoria, poden també estar exempts de pagar aquestes rendes de lloguer?
Bé, per les persones que no són usuaris de clients de l'IBAVI, per dir-ho així, s'apliquen les mesures que va aprovar l'Estat en el Real Decret Llei 11/2020, de 1 d'abril. Mm. Estableix un seguit de mesures i, en concret, per les persones que estan en lloguer, estableix uns quants mecanismes. El primer de tot, i per evitar sí. que la gent hagi de sortir de la seva casa durant aquests dies, s'estableix una moratòria dels contractes. Els contractes que acabessin dins d'aquest estat d'alarma o dins dels 2 mesos següents en el final de l'estat d'alarma poden demanar una pròrroga de 6 mesos que els propietaris han de donar automàticament. Val? Per tant, el primer de tot, allargam els contractes que acabarien 6 mesos més. Mm. Per la gent que no es troba en aquesta situació, quins mecanismes s'han establert? D'una banda, per les persones afectades, que sempre s'ha de mirar quin és el llistat de persones afectades, d'acord amb el Real Decret Llei Estatal, són aquelles persones que hagin quedat en una situació d'atur per mort de la declaració de l'estat d'alarma i la suspensió d'activitats, que hagin estat objecte d'un ERTE, que hagin tingut una reducció de jornada, tot i que sigui voluntària, per estar atenent a familiars, o bé, si són autònoms, que hagin tingut una pèrdua d'ingressos.
Una pèrdua d'ingressos, suposo que manifesta, no?
En diu significativa, el Real Decret Llei. Per tant, aquesta significativa no és un criteri jurídic determinable, però, òbviament, estem parlant de que posi en risc l'economia familiar.
Són 4 supòsits. És estar a l'atur, entrar en un ERTO, reducció de jornada per cura de familiars i autònoms amb una reducció significativa de la facturació. Aquests, a què es poden acollir?
Es poden acollir, en primer lloc, si el propietari del pis és un gran tenidor, és a dir, és una persona o una empresa que tingui més de 10 immobles, descomptant pàrquings i trasters, poden demanar qualque tipus d'ajuda, no? I correspon al propietari decidir si els hi dona una condonació del 50% del lloguer fins a un màxim de 4 mesos, val? O bé una moratòria per també un màxim de 4 mesos dels imports d'aquells lloguers que haurien de pagar dins dels 3 anys següents.
O sigui, o ens descompten la meitat del lloguer els pròxims 4 mesos, o si no, no paguem aquests 4 mesos, però els haurem de pagar durant els pròxims 3 anys.
Exacte. I correspon al gran tenidor, en aquest cas, decidir.
Bé. En el cas, diguem-ne, de persones que visquin de lloguer, com passa molt aquí a Formentera, amb una casa d'un altre particular, però que no és un gran tenidor.
Aquí m'ho anem a un altre supòsit. En aquest supòsit, simplement, sí que poden demanar qualque tipus de solució al propietari, però el propietari, evidentment, no està obligat a concedir-los. Aquí es planteja aquesta possibilitat de demanar-ho i que sigui una modificació puntual del contracte, hi ha cobertura legal, però no és una decisió que vingui imposada, sinó que és el propi propietari el que ha de decidir. En el cas de que el propietari no els hi doni cap tipus de facilitat en aquest sentit, hi ha un mecanisme que és els microcrèdits. L'Estat ha fet un aval cap a l'Institut de Crèdit Oficial, SICO, perquè aquest avali a entitats bancàries per donar aquest tipus de préstecs. Són micropréstecs, són finalistes, és a dir, no seran uns doblers que es doni directament a l'inquilí, sinó que anirà a les mans del propietari de forma mensual, sí. Val? I que s'hauran de tornar amb un màxim de 6 anys que podrien ser prorrogables fins a 10.
Caram, o sigui, si ho entenem bé, és que aquí hi ha uns lloguers, senyor Ropsi, que a vegades freguen la bogeria, no? Cases amb dues habitacions, sí. Més de 1.000 euros, no? Les dues persones doncs, queden a l'atur, però resulta que el propietari no és un gran tenidor, doncs només entre cometes, té 3 o 4 cases. Hem de seguir pagant el lloguer, peti qui peti, i l'únic avantatge, entre cometes, que tenim és que podem demanar un crèdit, és això?
Així ha estat, aquest és el plantejament que ha fet l'Estat. Aquest crèdit es complementa, evidentment, amb la línia d'ajudes de lloguer, que hi haurà enguany una convocatòria ordinària, sí. Semblant a les que hi ha hagut anys anteriors, i una convocatòria específica per afectats per aquesta situació del Covid-19, que està encara pendent de definir amb més detall per part del Ministeri, però que sí que avançava que podrien ser ajudes de fins a 900 euros mensuals. Però aquí sí que m'han de permetre que sigui prudent perquè clar. Depenem encara de la instrucció ministerial. Aquestes ajudes també haurien de servir també per finançar les quotes de retorn d'aquests microcrèdits. Però estem pendents de nou de que es concreti mínimament. En qualsevol cas, sí que hi ha un punt addicional que afecta a tots i és una suspensió de qualsevol tipus de desnonaments durant un termini de 6 mesos des de que acabi l'estat d'alarma. Evidentment, és un mecanisme de defensa extrem, però que permetria donar una certa tranquil·litat, tot i que no voldríem que ningú s'hagués de trobar amb aquesta situació.
Des del sindicat d'inquilines tiren pel dret i amb el lema si s'atura l'economia productiva també s'atura l'economia rendista, fan una crida a senzillament deixar de pagar els lloguers a aquelles persones que s'hagin quedat sense feina o sense ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària del Covid-19. Com ho veu això?
És un plantejament que es va fer, una proposta que també, fins on sé, a nivell estatal es va valorar i finalment si es va optar per aquesta solució, diguem, més garantista, és sobretot perquè a Espanya, en el seu conjunt, l'habitatge ha estat un mecanisme d'estalvi. Hi ha moltes famílies, molts petits propietaris, jubilats, per exemple, que després de tota una vida de feina el que tenen és una petita pensió i, a més, tenen un pis que lloguen. Val? No podem carregar damunt d'aquestes persones el deixar de cobrar el seu lloguer perquè també a ells els hi fa falta i es troben en una situació de vulnerabilitat. No? Per tant, és complicat i s'ha hagut de fer aquí un equilibri. Entenc que no és el que voldrien des del sindicat d'inquilines, amb el que he tingut bastant de contacte aquests dies, sí. Però és la solució que ens marca l'Estat i li correspon a l'Estat definir en aquest sentit quines són les mesures. No? Les complementarem des de les Illes Balears amb el tema de la gestió de les ajudes, però no tenim marge legal com a comunitat autònoma per anar més enllà de la línia que ens marca l'Estat.
Com estan les ajudes del govern balear al lloguer de 2019? Vull dir, s'estan accelerant les gestions i terminis perquè els sol·licitants aprovats les rebin el més prompte possible?
Sí. Una de les mesures que va recollir el Ministeri, l'Estat, dins del Real Decret Llei 11-2020, va ser precisament l'excepció de poder resoldre les convocatòries d'ajuda i pagar i fer tots els procediments de comprovació de forma posterior a aquest pagament, no? Que era el que ens bloquejava de qualque forma aquesta qüestió. També hem fet un canvi a nivell normatiu amb el Decret Llei 6-2020 del Govern Balear, per aconseguir això mateix amb el cas de l'ajuda de 2018 autonòmica que teníem encara en marxa. Per tant, esperam que els pagaments pendents d'ajudes de 2018 i totes les ajudes de 2019 es puguin pagar dins del mes d'abril. Estem fent feina en aquest sentit.
arran de tot això que mos està passant, no? Que ara parlam del mercat del lloguer, però bé, podem abordar-ho des de diversos camps, no? Des del camp personal, laboral, econòmic, emocional. Pel que fa al mercat de lloguer, això canvia? O creus que podrà canviar regles? Ho dic perquè just abans d'aquesta crisi ja es començava a parlar de començar a regular el mercat de lloguer. Això pot propiciar que hi hagin, diguem-ne, més motius per regular-lo, o tot el contrari, que s'aposti encara més per l'autoregulació?
Bé, és encara una mica prest per veure en quina situació ens deixa aquesta crisi, però previsiblement el que ens trobarem, com ja va passar a l'anterior crisi econòmica, és una davallada de preus. Aquesta davallada de preus no ens ha d'aturar. Seguir amb les reformes que estan previstes, no? I que s'han d'afrontar sobretot des de l'Estat, amb normativa de rang estatal, no? Jo vull pensar que tots els temes de regulació, sobretot d'actualització de preus, ara més que mai tenen sentit i estan justificats. No? Depenem aquí de nou de l'Estat, però qualsevol mesura en aquest sentit que vagi orientada a evitar abusos, especialment per part dels grans tenidors, serà més que benvinguda i considero que ara més que mai són necessàries.
Per cert, abans quan parlàvem d'aquests casos, que són els més comuns a Formentera, de persones que estan llogant una casa, pagant un preu molt alt, i no tenen grans tenidors, o sigui, no es poden acollir les altres ajudes o a les altres previsions del govern central. Aquesta gent ha de seguir pagant el seu lloguer, peti qui peti, sigui doncs amb un ICO, o sigui, amb un crèdit, o no, però bé, estan obligats a pagar-lo. En el cas de que s'arribi un acord amb el propietari, que vostè apuntava que bé, s'espera que hi hagi acords entre les parts, entre propietari i inquilí, suposam, doncs va, rebaixem el lloguer, no sé, a la meitat, va, per passar aquests mesos. Diguem-ne, aquesta condició s'aixeca automàticament després de l'estat d'alarma, no dura uns mesos, com va?
El que està previst a la normativa és que quedi a la lliure voluntat de les parts. Jo faig un exercici i me poso per un moment a la pell d'un propietari, no? Com a propietari d'un habitatge en lloguer, m'interessaria, sobretot, continuar cobrant. Més o menys, però continuar cobrant. Especialment quan sé que si el meu inquilí, per exemple, es negués a pagar, jo no podria fer res en contra d'ell fins 6-8 mesos després, més el que pugui estar en tirar endavant el procés judicial, no? Per tant, igual m'estic posant en una situació en què no veuré cap ingrés per aquell pis durant un any o potser més, no? Per tant, crec que és molt raonable, fins i tot des d'un punt de vista merament econòmic, arribar a acords.
Bé, doncs hem xerrat amb Eduard Ropsi, director general d'Habitatge del Govern Balear, a qui agraïm molt que ens hagi atès en aquestes situacions tan extraordinàries. A més, també hem de fer aquestes preguntes tan complicades. De veritat, moltes gràcies.
Gràcies. Si puc afegir una cosa més,
clar.
Hem obert una línia d'atenció telefònica especialitzada per tot el tema d'habitatge, i la línia està habilitada des d'avui. L'horari d'atenció és de 8 del matí a 7 de la tarda, de dilluns a divendres, i el nombre al que poden telefonar és el 900 10 79 20.
Repetim, per totes aquestes persones, propietaris o inquilins, que tinguin dubtes al respecte de com s'han de gestionar el tema dels contractes de lloguer, etc. 910-7920, repetim, 900-107920, un telèfon hàbil de dilluns a divendres des de les 8 fins a les 7 de la tarda, un telèfon on us respondran especialistes del govern balear sobre l'assumpte d'habitatge. Moltes gràcies, Eduard.